Sí, sí, home, escolti, i per tirar endavant coses, jo estic disposat a donar suport al senyor Collboni si parlem de coses que siguin bones per la ciutat de Barcelona. I per tant, a mi no me trobaran. Jo he vingut aquí a governar i intentar influir perquè la ciutat de Barcelona sigui una ciutat millor i perquè els ciutadans de Barcelona visquin millor i tinguin menys problemes. I per tant, si hem d'arribar a acords, no es preocupi que arribarem a acords amb qui sigui en benefici de la ciutat de Barcelona.
Les 10 del matí. Només li faig un parell de preguntes més, senyor Cirera, i l'agraeixo moltíssim perquè és molt important la reconstrucció del que va passar ahir. Abans em deia que vostè va demanar a Elías Bendodo que els ajudés des de Madrid a pressionar el PSOE per mirar de conversar també amb Yolanda Díaz. Sap si es va produir aquesta conversa,
no,
si es va produir
no
una pressió a Yolanda Díaz?
No ho sé. No. Avui he llegit en alguns mitjans que sí que va haver una trucada de Yolanda Díaz a la senyora Colau, però miri, no m'agrada ficar-me amb la vida dels altres partits polítics, ja tinc prou problemes amb els meus, però el que sí que li dic és que al final el que ha passat és el que jo em vaig comprometre amb els meus electors, que és que no tindríem un alcalde separatista i els comuns no serien el govern municipal. Per tant, a partir d'aquí, tot està obert, hem de treballar per la millor Barcelona i li puc assegurar que jo no tinc cap mena de problema amb arribar a acords amb ningú per tal de que els ciutadans de Barcelona tinguin menys problemes.
Les 10 i un minut. Daniel Cirera, un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès. Molt gràcies. Bon dia.
Bon dia. Agafem aire 2 minuts, sí? I m'expliqueu alguna cosa? Vinga, fins ara.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Tries una cançó de pizza dels divendres, anar a classe de ioga, quedar amb els amics, portar el teu fill a l'escola o passar el cap de setmana a Lisboa. Tries una universitat flexible, online i sense horaris, que et segueixi el ritme perquè no hagis de renunciar a res del que t'agrada. Estudia el teu ritme a uoc.edu.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda en quioscos i llibreries.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més 1.
Via lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 4 minuts. Cortita i el pie, però Maria Vila, què t'ha semblat, quina conclusió treus del trident de trucades?
El trident de trucades?
O sigui, clarament, perquè el que Cirera digués, no, nosaltres hem presentat uns punts que tu has preguntat de com s'han acordat i quins, i diu, no hem acordat res, hem dit que parlaríem a veure si això és possible. O sigui, encara més, perquè si fos per una qüestió programàtica, si m'has dit, no, és que nosaltres volíem, tant sí com no, que això fos un compromís del nou alcalde i per això l'hem votat. Però si no hi ha ni tan sols això, i són tot d'idees vagues, que ja es veurem com es materialitzen, i que el sol fet que s'hagin posat damunt de la taula, que el Joan les hagi acceptat, mentre per l'altra banda els comuns voldrien tot el contrari, ja és indicatiu de moltes coses, però per mi és evident que el que hi havia sobretot és aquesta operació amb tothom en joc, a més, inclosa Yolanda Díaz, d'aquesta alcaldia s'ha de mantenir en aquestes persones, i ja està, i és l'única cosa que importava aquí.
Iva.
A veure, a mi em crida molt l'atenció la indignació amb la qual s'aborda un pacte per aconseguir un espai de poder com és un ajuntament, i més el segon ajuntament d'Espanya. Jo crec que el factor que més distorsiona aquest acord és la política erràtica dels comuns, perquè han fet veure que no passaria una cosa que era bastant lògica que passés. Dit això, la indignació de Trias i Maragall, quan això en sentit contrari s'ha fet en altres ajuntaments, s'ha fet en el govern de la Generalitat, aquesta mena de sorpresa perquè les direccions dels partits imposin unes línies ideològiques, em sembla bastant naïf. Vull dir, ahir vam veure com la direcció nacional de Junts s'enfadava una miqueta bastant amb l'agrupació local de Ripoll perquè van fer exactament el que els va donar la gana. Vull dir, és normal que les direccions nacionals tinguin estratègia, ho dic pel que li preguntaves a Daniel Cirera sobre l'estratègia general del PP, i l'estratègia general del PSOE és guanyar com a mínim una plaça important. I dit això, després això ho acaba de pamar el responsable, l'alcaldable o el candidat en cada una de les alcaldies, però i tant que els partits tenen estratègies d'àmbit nacional, autonòmic, el que considerin en cada moment.
Daniel Cirera per dir que no hi havia estratègia, o que no sabia, que en tot cas la decisió la pren ell.
Puc fer una subsecció?
Del racó del boomer?
Sí, no, aigua al vi.
Aigua al vi.
Aigua al vi, sí. No, que... I una mica que, tirant del fil que feia la Iva. Quant dura la indignació? Perquè la indignació de Trias, o de l'equip de Trias i del senyor Maragall, era molt, molt, molt viscuda i molt...
Perdona,
molt...
Baños, ha durat fins que se li ha preguntat pels pactes a la Diputació.
Home, no m'esguerri...
Exactament, ha durat això.
Home, no m'esguerri la subsecció, que anava a dir-ho jo.
Perdona. No, ja estàs muntant l'argument.
T'incorporo a l'equip d'Aigua al Vi. Ha durat fins que li han dit, escolti, el tema dels calés, que no, això ja és una altra cosa, tal. I recordava la indignació amb el 155 i els carceleros i els verdugos, i quan hi havia gent a la presó.
Perdona, Trias estava disposat a governar amb Collboni, eh?
Bueno, és que, bueno, és el que anava a dir jo ara.
Vale, perdó.
Deixa...
Som ànimes
bessones. Som ànimes bessones, no? Bàsicament, bueno, ja ho has dit, és el que anava a dir, és veritat. És a dir, Trias anava a governar Collboni, o almenys el programa de Trias i el de Collboni, jo no he vist cap mena de diferència, que serà la segona part de l'aigua al vi, diguéssim. Primer, la indignació amb el PSC va durar moltíssim, fins que Cuixart la va abraçar a Iceta a la presa de possessió del president aragonès, lluites compartides, i a partir d'aquí, en aquestes eleccions municipals, el PSC és perfectament legítim pactar amb ells, per molts 155, amb molts carcereres que fossin. És a dir, la indignació, quan durarà, ho veurem, segurament, quan es constitueixen les diputacions, aquí la indignació s'ha acabat. I ràpid, una cosa, què vol dir progressista? També una altra cosa de Gualbí, perquè és una paraula que és com pitufar, que serveix per tot, no? O com tòxico, o com resiliència, aquestes paraules que no saps què vol dir. Perquè tu mires el que proposava Collboni, i el que proposava Trias, i el que proposava Cirera, i és exactament el mateix, ampliar l'aeroport. Més turisme, no sé què. És a dir, no és un argument ideològic, no hi ha un eix ideològic en aquesta jugada, hi ha un eix, i aquí sí que el que va dir Maragall tenia raó, de l'escarnat poder.
Però és exactament el mateix amb el pacte que van fer Trias, sí, i Ernest Maragall, que Trias es menjava una sèrie de coses que havia promès.
Sí, sí, sí. Carles, molt breu, molt, molt breu.
Jo et deixo tirar,
sí?
Ja.
Val, perfecte, les 10 i 9 minuts. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí, felicitar també a un nou alcalde a Catalunya, que és en Lluc Salellas, el nou alcalde de Girona. Senyor Salellas, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Antoni Baños fa un hombre.
Home, què t'és?
Sí, home, bon dia, Baños.
Hola, guapo.
Bé,
ai, perdó, hola, alcalde. Hola, alcalde, home, perdona, perdona,
Baños,
perdona.
Per favor. Per favor. Alcalde, marca el... Vostè ara mateix és l'alcalde, l'únic alcalde d'una capital de Catalunya, de les quatre, que no és del Partit dels Socialistes. En quina situació això, des del seu punt de vista, deixa el país?
Jo crec que ens deixa, evidentment, amb una responsabilitat d'intentar fer la feina, evidentment, en clau nacional també, és a dir, de ser una ciutat que no abandoni doncs, una majoria social àmplia que hi ha en aquest país perquè Catalunya pugui decidir les polítiques que vol en el seu futur. I aquesta línia que és majoritària en el país, que és molt superior al 52%, no la defensa del PSC, i nosaltres sí que des de l'Ajuntament de Girona tenim clar que ho defensarem, com defensarem la llengua catalana, com defensarem el territori i com defensarem tantes altres coses que s'allunyen d'un model que és el de l'IBEX 35, que és el del PSOE i el de l'Estat espanyol.
Marca alguna direcció el fet de que vostès arribessin a un acord entre Guanyem, que entre altres coses Guanyem Girona, que és una plataforma municipalista que és a l'espai de la CUP, però que integra moltes altres sensibilitats, amb Junts per Catalunya i amb Esquerra Republicana, marca alguna direcció des del seu punt de vista pel que fa a la governabilitat del país?
No, jo crec que nosaltres el que hem explicat aquests dies és que el que hem fet ha sigut un pacte molt a partir d'un programa que hem construït aquestes últimes tres setmanes compartit. És a dir, ens vam començar a seure tant amb Junts per Catalunya com amb Esquerra Republicana de Catalunya per veure si era possible un programa de ciutat, un projecte de ciutat compartit. Hem coincidit, de moment, en 64 projectes que vam presentar divendres, que són 64 projectes que passen per l'habitatge, per la mobilitat, per millorar la situació dels barris de la nostra ciutat, per exemple. I com que hem coincidit amb això, llavors ens hem posat a parlar d'un equip de govern, de com conformàvem aquest equip de govern. Serà un equip de govern on en totes les àrees hi haurà gent de diversos partits, amb la voluntat de cohesionar-nos. I, per tant, el que sí que esperem és que aquest projecte en clau local a Girona, aquest govern a 3, aquest govern ampli, pugui ser un exemple d'una nova governança a nivell municipal i que potser sí tingui alguns aprenentatges que puguin servir pel futur del país.
Sí, creu que hi ha la possibilitat algun dia que repeteixi un pacte com el que vostès han aconseguit a nivell del Parlament?
No ho dic. No ho dic tant en aquest sentit, en qui són els actors, sinó més en la manera de funcionar i el programa polític que desenvoluparem. A mi és el que m'importa especialment, tant com es governa com què es fa des d'un govern. Llavors, qui ho fa, diguéssim, doncs crec que és menys important. I, per tant, el que estava parlant era sobre el tema del programa i com es governa en una ciutat o en un país.
Alcalde, quan aquest matí estàvem parlant d'una ciutat com la de Barcelona, que el guanyador de les eleccions no governarà, malgrat tenir la victòria i, a més, tenir un pacte de govern, algú pot preguntar que no és el mateix que a Girona, on ha guanyat un partit que és el PSC i hi ha hagut un pacte alternatiu.
A Girona hi va haver-hi un empat a 8 regidors entre el Partit dels Socialistes de Catalunya i Guanyem Girona, uns 600 vots de diferència, perquè la gent ho tingui clar i ens vam repartir els barris de la ciutat i, per tant, jo crec que les dues opcions legítimament podien aspirar a governar i que el que marca la llei és que si hi ha algú que té capacitat de fer majoria absoluta, doncs és qui té, diguéssim, la primera voluntat o la primera capacitat de liderar una ciutat, i en aquest cas nosaltres hem pogut assolir una majoria a partir d'un què. Jo escoltava una mica ara el que estava dient i entenc que a Barcelona no hi ha hagut un pacte al voltant del què ni el com es governa, sinó que el que hi ha hagut és una voluntat de que el PSOE governi la ciutat de Barcelona. Jo crec que això és molt diferent al que ha passat a la ciutat de Girona, que el que s'ha treballat és un projecte de ciutat, com es governa, qui governa, i a partir d'això s'ha decidit fer un acord. Crec que el panorama, no sé si m'explico, és considerablement diferent a fer un acord únicament perquè les forces independentistes no governin a Barcelona, que és el que tinc la sensació que ha passat.
En el cas de Girona, sembla que és molt evident que les tres forces polítiques que us heu posat d'acord per governar, des del punt de vista nacional teniu una entesa evident. En el model de gestió de la ciutat, una formació com Guanyem, que insisteixo està integrada per la CUP també, i Junts per Catalunya, tenen alguna cosa en comú en la forma de governar i de gestió de la ciutat?
Doncs mira, el que hem estat parlant aquestes tres setmanes, hem trobat aquests punts en comú. És veritat també que l'equip de Junts és un equip substancialment nou, encapçalat per Gemma Geis i Xavier Aldeguer, i per tant, doncs, jo crec que les hem trobat, hem estat parlant de temes, hi haurà una limitació dels pisos turístics de la ciutat, però també, d'altra banda, s'apostarà per la innovació, el talent i la universitat, que era un tema molt important per Junts per Catalunya. És a dir, Esquerra Republicana ha posat sobre la taula temes com una nova escola bressol, que també ens semblava molt bé a tots i a totes. Hem parlat de com ho torno a dir, de com governem i de com fem el dia a dia de la ciutat, estem d'acord en que ha de ser un model molt més participatiu, on la ciutadania tingui més pes en el dia a dia de la ciutat. És a dir, hi ha un acord al voltant de com fem tot això, i li torno a dir que el que hem fet ha sigut fer àrees de govern en què, pues, si una àrea la dirigeix Esquerra Republicana de Catalunya, per exemple, a sota hi ha un regidor de Guanyem. Si una àrea la dirigeix algú de Guanyem, a sota hi ha un regidor de Junts. O si una àrea la dirigeix algú de Junts, a sota hi ha un regidor de Guanyem també, o d'Esquerra Republicana. Per tant, hi ha aquesta voluntat de treball, de consens, i jo per això deia que si aquesta experiència surt bé, que confio que sortirà bé, pot servir també d'aprenentatges a l'hora de nous models de governança a nivell de municipis i també del país. Jo hi confio molt en aquesta fórmula i en aquest treball. Estem parlant d'un govern fort, d'un govern de 17 dels 27 regidors, a diferència també de Barcelona. Sortim ja amb més d'una majoria absoluta en el plenari. Per tant, jo estic molt confiat que aquesta fórmula tirarà endavant.
Dos coses més, alcalde, que li volia preguntar. Estem parlant amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas. Una, que tenen a veure amb el ple d'ahir. Una, va cridar molt l'atenció el calçat que duia en Lluc Salellas, les espardenyes de vetes. Ens pot explicar, perquè crec que va explicar vostè mateix que és el vestit de gala, per entendre'ns.
Sí, sap què passa? Jo vinc els meus avis eren d'un poble a Empordà, de Viladamat, que és un poble preciós, i eren pagesos, i llavors jo n'havia vist sempre en ells, llavors el meu pare també, quan anava a Viladamat, doncs en duia, i jo vaig decidir que me'ls començaria a posar els dies, per exemple, doncs en un casament que tenia d'estiu, que hi anava, doncs, en lloc de comprar-me un calçat, hi anava amb les espardenyes set vetes des de fa molt de temps, i quan vaig començar a fer política i anar a actes més institucionals també d'estiu, doncs vaig seguir-ho fent, i és una decisió que he pres, que en aquests actes institucionals i d'estiu jo portaré aquestes espardenyes perquè per mi doncs m'arrelen a la terra on sóc, em recorden els meus orígens, em recorden també els meus principis, els meus valors i també la meva catalanitat, que evidentment és un tema important.
I última, que té a veure també amb el ple. Vam veure la primera picabaralla amb regidors de Vox. De fet, vam sentir crits a la plaça, també escridassada en aquest cas. Com preveu la legislatura tenint representació de Vox de l'extrema dreta al ple municipal de Girona?
Nosaltres el que tenim clar és que serem garants de que no hi haurà manifestacions d'odi, que no hi haurà manifestacions ni racistes ni feixistes a dins del plenari, que no les permetrem, que hi posarem, diguéssim, tot el que tenim perquè això no pugui passar, que la democràcia, els drets humans i les llibertats van per davant de tot, i que més posarem a l'Ajuntament a treballar de forma transversal i amb un objectiu molt clar, que és identificar bé les causes que porten al creixement d'aquest tipus de projectes xenòfobs per posar-hi remei, perquè aquest és un treball que hem de fer des de les institucions, no només des de les institucions, però també des dels ajuntaments, i per tant ha de ser un dels objectius del proper govern de la ciutat.
Lluc Salellas, alcalde de Girona, un plaer, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia. 3 minuts per damunt d'un quart d'11 del matí.
Bueno, vull demanar disculpes, eh?
Sí, bueno, ha sigut...
Perdoneu.
Així com, no. Com les espardenyes eren de gala, sí. Aquí t'ha faltat la gala.
He fotut la pota, sí, sí. Disculpa.
Fem 2 minuts de pausa i de seguida el Carles, que ha deixat pas perquè us hem fet l'entrevista a Lluc Salellas, i anem a debatre una mica tot el que ha anat passant aquest matí.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent, només hem de començar. Aprovem el català.
No partim ni jo per teu punt, ni quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Sport.
Així m'agrada. Detersolin Sport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, El món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 minuts per 2:15 del matí. Carles, no t'hem deixat parlar després de la triple conversa que hem mantingut abans amb el Daniel Cirera, amb en Jordi Martí i amb Ernest Maragall, de tot el que va passar ahir. Per qui no s'hagi incorporat, que sàpiguen que hem parlat amb aquestes tres persones, representants de Junts, d'Esquerra i del Partit Popular, que també hem demanat entrevistes òbviament al Partit dels Socialistes a l'entorn de Jaume Collboni i als Comuns, i ha estat negativa la resposta, com en el cas de Jordi Martí va ser negativa en el cas de l'alcalde Trias, no sé si es manté el nom del càrrec, alcalde Trias, que no ens va atendre, però sí que ho ha fet Jordi Martí. Que sàpiguen això, que s'han fet peticions, òbviament, com fem sempre. I el que hem pogut sentir és un Ernest Maragall enfadat també de nou, dient que això és el 155, que són les grapes d'aquests partits suposadament d'esquerres a la política. Per altra banda, Jordi Martí, tant en Martí com Maragall no ha apuntat que no marxaria, i en el cas de Jordi Martí i de Reis Maragall, tots dos no han tancat la porta a acords futurs amb els socialistes, ni per la Diputació, ni per el propi govern municipal, tot i que ho veuen difícil. I en el cas de Daniel Cirera, l'esforç continuat, que la decisió s'ha pres exclusivament des de Barcelona, malgrat ha reconegut que va haver-hi una estratègia a nivell estatal per pressionar tant el PSOE com a Yolanda Díaz. Carles.
Jo crec que Daniel Cirera té la tranquil·litat que és veritat. Ell pot anar repetint el mantra de que en la seva campanya electoral ell va dir que si Ada Colau i els Comuns no eren el govern. És a dir, ell, i això és veritat, i això ho ha complert. El que passa que parla bastant, i jo crec que la decisió final del sí o no, potser sí, l'ha pres ell i el partit de Barcelona, però vaja, que tot, que aquí hi havia molts actors a molts llocs i actrius, diguem, això jo crec que ho ha deixat bastant
sobretot
clar.
Sobretot actrius.
Ho ha deixat bastant clar. I a més, estratègicament, clar, a 2 minuts d'entrar a la sala de plens, està parlant amb algú sobre el que pots tu decidir si és alcalde o no, i començar a posar-li condicions i tal. Clar, això és una mesura de pressió, diguem, alta, eh? Una mesura de pressió alta perquè t'ho comprin. Per tant, jo crec que aquí Daniel Cirera no... Ahir també va fer un discurs, quan va prendre la paraula, va fer un discurs, diguem, pot agradar més o menys, però va ser claríssim, i això ho va dir, i va ser així.
Sí, sí.
Aquí el que ens falta és... El que ens falta, o el que falta saber, és certament el paper de Yolanda Díaz, perquè Jaume Asens se'n va, jo crec que té una entrevista important el dia que el doni, no? Perquè se'n va? Perquè Sumar s'està estructurant com un partit a l'antiga, eh? Un partit que es presentarà a les eleccions i des dels resultats prohibirà grups parlamentaris propis, prohibirà cessions, ningú se'n podrà anar al grup mix, etc. No sé tantes coses més, no? Tothom ha signat això, per tant és un partit diguem, a l'ús bé, un partit dels de sempre, diguem, tot allò que era d'abans, doncs ja no, ja és, mira, ja és de sempre, no?
Sobre això m'ha interessat molt el Juliana quan avui escriu, hi ha hagut molta discussió interna als comuns i finalment ha prevalgut la posició més pragmàtica dels antics quadres d'iniciativa, que estan tenint un paper rellevant en la configuració de Sumar, s'estan refredant, diu, acceleradament les relacions d'aquest espai polític amb l'independentisme català i basc, i això és rellevant per la pròxima legislatura. La sortida de la vida política de Jaume Asens, antic oficial d'enllaç amb l'entorn Puigdemont, és molt significativa. Sumar, diu Juliana, no té la mateixa cal·ligrafia que Podem.
I tant que no, s'està veient. I a més, ahir, també, tornant a la, en el tema de la comunicació verbal, si els oients van tenir l'oportunitat de veure el ple, la comunicació no verbal d'Ada Colau respecte, per exemple, a la de Janet Sant, no tenia absolutament res a veure. No tenia absolutament res a veure. Ada Colau estava molt incòmoda, molt tensa. I l'altra, no. Janet Sant, no.
I a què ho atribueixes, això?
No, que Iniciativa, doncs, ha pres, diguem, no?
El poder.
Ha pres el poder i ha pres les decisions, no? Llavors, bé, ja està, només és aclarir això. A mi m'agrada que com a mínim s'expliqui clarament per què passa, no? O sigui, va quedar com poc consistent. Tu pots dir perfectament que, escolta, tu votes a Collboni, però quan el comunicat de votes a Collboni el fas minuts abans, minuts abans, és que això ha anat molt pressionat.
Bueno, de fet, anunciant en aquell comunicat i reiterant en el seu discurs de Colau que no hi havia hagut cap tipus de pacte amb ningú, no? Que no hi havia hagut pacte ni amb PSC ni amb PP.
Clar. Vaja, jo aquí legitimitat ni ahir ni avui, jo crec que els que estem aquí ningú l'ha qüestionada. És evident que hi ha legitimitat, només faltaria, evidentíssim.
No, l'alcalde legítim, evidentment que ho és.
Això, sí, sí. Això no hi ha cap mena de dubte.
Aritmètica i democràtica, eh?
Sí, totalment. Que sí. Però això no és el qüestionable. Però que un alcalde socialista, minuts abans d'entrar a la sala de plens, estigui al telèfon amb el portaveu i líder del grup del PP de 4, que és el que apretarà el botó del sí o si no, doncs és simptomàtic de fins a quin punt s'estava disposat a cedir.
Aquí, per això, per mi hi ha una cosa que és que, evidentment, i Comuns sap, i això potser s'ha de dir més, que si no és amb els vots del PP o de Vox, perquè era una altra possibilitat,
sí,
si no era amb els vots del PP, Collboni no seria alcalde i, per tant, el que ells volien fer no es materialitzaria. I jo aquí crec que ja ha passat aquestes setmanes una cosa, que és que els escarafalls dels Comuns davant d'aquesta possibilitat han estat tan grans que ha fet més fàcil, en realitat, al PP prendre aquesta decisió. M'explico. Si el PP hagués percebut que els Comuns volien això des del primer moment, segurament mai el PP s'hauria vingut a fer feliç, diguéssim, els Comuns votant el que ells volien, que era que Collboni fos alcalde. Però han estat gesticulant d'una manera tan descarada totes aquestes setmanes, que el PP és tan dolent i que la via de pactar amb el PP és una via morta i que l'alternativa d'esquerres no sé què, que al final la manera fàcil del PP per dir no, cap problema, nosaltres votarem a Collboni, s'ha acabat materialitzant, perquè pel PP això no tenia... O sigui, si ara, no, clarament, i tu ho has dit, el guanyador d'ahir és Daniel Cirera, no és Ada Colau. I en realitat els seus vots eren igual de necessaris, o de fet els de Colau eren més necessaris perquè en tenia més.
Molt més.
Però el PP ha sabut jugar, i perquè els Comuns li han posat molt fàcil, unes cartes en què els que surten com a guanyadors són ells, i si els Comuns haguessin pres una altra estratègia durant aquestes setmanes, doncs potser això no s'hauria pogut materialitzar exactament d'aquesta manera.
Hi ha un altre factor que li posa molt fàcil al PP, que és l'escenificació de l'acord entre Esquerra i Junts abans de la Constitució de l'Ajuntament, que també és un acord una mica curiós, si penses que sumaven 16 regidors i no tenien majoria suficient,
sí,
en teoria havien de tenir tantes dificultats.
Bueno, depèn. A veure si jo plantejo una possibilitat del motiu pel qual Xavier Trias tanca un acord amb el PSC, que és pensant...
Amb Esquerra.
Amb Esquerra, sí. És que són masses hores ja. Pensant quina alternativa de pacte hi ha en el meu govern. Sí. No el PP, en principi. O sigui, això ha estat molt més cap al final. És la possibilitat realment d'un govern d'esquerres que repeteixi el que ja ve sent. Per tant, si jo pacto amb Esquerra, desactivo aquesta possibilitat de pacte. Té sentit políticament parlant.
Sí, sí, té tot el sentit políticament parlant. El problema és que en una alcaldia a la qual sí o sí, si Jaume Collboni vol governar i si no que li faci una moció de censura d'aquí uns mesos, necessitaràs tres actors... Uh-huh. Per gestionar l'Ajuntament de Barcelona.
Bueno, amb dos funcionava ara, eh? Es podia haver funcionat amb dos.
Es podia haver funcionat fins
passa al... Passa que eren el primer i el segon.
sí, però el primer i el segon difícilment...
Sempre passa igual.
Amb una diferència d'un...
És difícil,
d'un...
però no estàs convençuda. És que, a més, Trias ho va dir. Si hagués estat, hagués caigut la moneda de l'altre cantó, i Collboni fos el primer amb 11 i Trias el segon amb 10.
Probablement viure un govern de primer segon.
Sí. Però hi ha una diferència molt important.
Però és que fins ara, Jordi Martí ja t'ho ha dit, que Trias va oferir, i Trias ho va dir moltes vegades, que volia governar amb Esquerra i amb Collboni.
Ho dic perquè la governabilitat...
Ho havia dit una pila de vegades.
Per la qüestió de la governabilitat o per la viabilitat d'un ajuntament o per si estem parlant de programa i d'estabilitat, l'estabilitat perfecta és un pacte a dos.
Sí.
Amunt o avall. Diguem-ne, no?
Sí.
Però no s'ha produït.
Però no s'ha produït i no s'ha produït perquè el primer ha estat Trias i no Collboni. Sí, amb això estem d'acord. Jo crec que el més sincer que es va sentir ahir al Saló de Cent va ser la frase d'Ada Colau: això és un regal enverinat. Si no ets capaç d'aconseguir acords d'aquí no gaire... No. Això no té cap futur.
Però fer caure un alcalde és molt més difícil. O sigui, amb decrets d'alcaldia pots anar tirant, necessitaràs uns pressupostos, el ple t'han de votar els pressupostos i t'ha de votar les ordenances, però més enllà d'això pots anar tirant perfectament. Ho dic perquè a vegades apliquem la lògica parlamentària a una cosa que la supervivència és infinitament més fàcil.
Però una cosa és sobreviure com a alcalde i una altra cosa és gestionar una ciutat com Barcelona.
Sí, però
amb 10 regidors, una ciutat com Barcelona...
Es gestiona sola.
No. Sí. Jo? No, en absolut.
Vull afegir una cosa.
Jo crec que has de prendre decisions.
És a dir, no, és una entitat tan ben travada i és una màquina tan poderosa, l'administració en si mateixa, que la direcció política pot existir o pot ser més tèbia o més forçada. Però, per exemple, quan governava Trias, hi havia un laissez-faire bastant normal.
Sí.
És a dir, la ciutat anava suelta...
I Trias va governar 4 anys i va perdre l'alcaldia.
Sí, no, d'acord. No dic que sigui bo dolent.
Vull dir que...
No dic que això sigui bo o sigui dolent. Dic que és una maquinària tan immensa a l'Ajuntament de Barcelona que la direcció política...
El metro no deixarà de funcionar perquè siguin 10 regidors. Ah, amb això estem d'acord.
Ni Barcelona Global, ni tot Barcelona, ni el port,
però
ni res.
Però dit això, si vols fer d'alcalde, necessites més que 10 regidors.
D'acord, si vols fer d'alcalde, però pots no fer-ho i la ciutat funciona. No, jo deia dir, lo del regal enverenat, t'ho dic que és el més sincer, jo crec que és el més mentidós d'una col·lecció de hipocresies que va dir la senyora Colau, perquè...
Jo crec que és l'únic
perdona,
que va dir,
t'estic
donant uns vots...
No,
que,
en veritat no, era un regal ple de sucre, carmelo, i a més embolicat amb seda, perquè és evident que els excomuns, Iniciativa, perquè ara és Iniciativa, és evident que Iniciativa el que fa és esperar una mica que passi la tempesta per tornar a entrar... d'alguna manera, formal o informalment, tots els quadres que hi ha a dintre de l'administració Collboni. Jo crec que no hi ha res enverinat. No veig una col·lisió entre Janet Sanz i Collboni, perquè bàsicament venen del mateix.
Però si s'han governat junts tota la vida a Barcelona.
Vull dir, no hi ha cap enverí aquí. O sigui, va sucre. I després una altra cosa, al fil de l'alcalde...
Tal com ho han gestionat fins ara, molt de sucre no era.
Home, governen junts durant 15 dies, cada 4 anys es batussen a la campanya i després tornen a governar junts. Perquè això, des de Vintró i Maragall, que això ha anat així a Barcelona,
sí, sempre,
74 anys.
La diferència entre el pacte de Girona i el de Barcelona és que Girona es posen d'acord la CUP i Junts, que són antitètics,
no
però saben que volen posar-se d'acord i ho gestionen. I a Barcelona, la Colau ha fet veure que no es volia posar d'acord i li ha esclatat els nassos.
No, és que... Home, és que arribem... Anava a dir només que m'ha quedat una mica per explicar una cosa que ha dit el senyor Maragall, de que ell no marxava i es quedava perquè presentar-se a unes eleccions municipals era un contracte i que s'havia de quedar. Jo m'he recordat una figura del seu partit, que era Alba Vergés, a Igualada, que va arribar, diu, vull ser alcalde, no surto alcalde, me'n torno, no? Llavors, un dels èxits, jo crec, de l'alcalde Salelles a Girona, i ho comentava jo fora del micro, és aquella gent, de qualsevol ideologia, i a més diria de qualsevol país, que en el tema municipal aposta per ser alcalde i està totes les legislatures, en oposició que sigui, treballant-se a la ciutat. En el cas de Lluc Salelles està molt clar, ell va optar per Girona i està treballant-se a l'alcaldia. I es nota molt, jo crec que els municipals, a Vallarta,
a Terrassa.
Són aquelles persones que, bueno, que opten...
El Viola Badalona.
El Viola Badalona, sí, no, diu el mateix. Que opten per la via municipal i llavors la gent els coneix, els coneix personalment, perquè es percep com compromesos amb una ciutat. No?
Maria, molt breu, sisplau.
No, molt ràpidament, que hi ha una cosa que ja s'insinua en les entrevistes tant de Jordi Martí de Junts com de Res Maragall d'Esquerra, que és que ara s'intentarà aprofitar aquest espectacle grotesc d'ahir per mobilitzar un vot que creien o que saben perdut de cara al 23 de juliol. I crec que és molt important assenyalar-ho perquè no han fet res, o sigui, Junts i Esquerra van arrossegant els peus des del 2017. Les seves propostes a Barcelona amb dos senyors de més 75 anys són el que són. Ahir comptava els regidors de Junts a l'Ajuntament, d'11, 6 són exconsellers, és a dir, la política municipal vista com una mera recol·locació de gent que ha perdut la feina, i aquesta és la causa precisament d'aquest fracàs. I crec que posant molt el focus en el pacte, un pacte antinatura, amb tota la legitimitat democràtica, però clarament amb l'únic objectiu que no siguin els altres que governin, si posem el focus en això, crec que ens despistem d'aquesta qüestió que per mi és central, que és de quina manera Junts i Esquerra són incapaços i continuaran sent incapaços perquè el xantatge que han fet servir en els últims anys ja no els hi funciona, són conscients d'això i ara intentaran posar en circulació un altre, que és, o sigui, el fet que Trias soni com a candidat a les eleccions al Congrés, i em sembla...
Ho ha reconegut
el súmum d'això,
Jordi Martí, que havia sonat... Que
és en aquesta mateixa lògica, al final, xantatgista que arrosseguen els últims anys. Llavors, han perdut molts vots, segurament en perdran molts més, perquè sembla que els únics que no han entès en tot això què va ser l'octubre del 17 i de quina manera l'Estat s'ha pres seriosament allò són exactament ells, que és precisament qui el van promoure.
10:37.
RAC 1. Arriba una nova temporada al Teatre Lliure. Un brugit col·lectiu encapçalat per la nostra ciutat, de Thornton Wilde, dirigida per Ferran Utzet, Fales, de Baró d'Ebel, Macbeth de Shakespeare, dirigit pel talentós Pau Carrió, l'imperatiu categòric de Victoria Spunberg o Ifigènia d'Eurípides, dirigit per Alicia Gorina, entre d'altres. Viu la temporada 23-24 del Teatre Lliure com mai. Festeja un abonament a teatrelliure.com i gaudeix de les millors entrades.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense coes. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Imagina't un ou. T'ensenyarem el seu origen, les varietats, com comprar-lo, com escollir-lo, com cuinar-lo, com elaborar-lo en calent i en fred, com presentar-lo, com servir-lo, com anomenar-lo i com vendre'l. Aprèn molt més que alta cuina a Barcelona Culinary Hub. Visita barcelonaculinaryhub.com.
Preparats per la revetlla de Sant Joan?
Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Des que la meva mare viu a Domus Vivona Nova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vi Bonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molts més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones, sense les seves veus agudes, els canvis d'humor, les llargues xerrameques.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Vía Lliure. Amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts d'11 del matí en aquesta tertúlia amb Maria Vila, amb Carles Fernández, amb Viva Enguera, amb Antonio Baños, que s'allargarà un palet encara fins a les 11, si us sembla.
És que clar, jo
des del
primer
moment
jo no tinc res a fer. Els que hi eren des del primer moment
deixeu-me saludar un altre dels protagonistes de la jornada d'ahir, perquè és una persona que té la majoria absoluta més gran en les grans ciutats de l'estat, només per sota de Vigo, i tots sabem què vol dir Vigo i Abel Caballero, que és Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona. Senyor Albiol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Com s'ha llevat aquest matí després de, en fi, del que vam veure amb una imatge que va sortir al balcó, va fer discurs al balcó amb una pila de gent al carrer?
Doncs la veritat que molt content i molt satisfet, però a la vegada també conscient de la responsabilitat que significa tindre aquest suport tan majoritari a Badalona, de tindre aquestes expectatives per part de veïns i veïnes, que milers d'ells no són del Partit Popular, que són socialistes, independentistes o de qualsevol altra simpatia política, i que el dia 28 de maig ens van fer confiança per dur a terme una transformació de la ciutat, per tant, amb molta consciència de la responsabilitat.
Ara mateix Badalona és el gran feu del Partit Popular a Catalunya. A què atribueix que sigui pràcticament una excepció del seu partit al país?
Anem a veure, jo soc militant del Partit Popular de Catalunya des de fa 30 anys o 32 anys, però sí que li puc garantir que Badalona no és el gran feu del Partit Popular a Catalunya. Badalona és el gran feu del badalonisme, dels veïns de Badalona, i jo tinc molt clar que el meu govern serà un govern que governarà per als que m'han votat, per als que no m'han votat, per als que són independentistes i per als que no ho són. A partir d'aquí, evidentment, doncs jo milito amb un partit polític, que és el Partit Popular. A les eleccions del dia 23 de juliol jo vull que guanyi Feijóo i faré tot el possible perquè guanyi Feijóo, però que es refereix a Badalona, a la política estrictament local, aquesta és una qüestió que decidim nosaltres i que decideixen els veïns de Badalona. Jo crec que és important, no?, veure també que des del Partit Popular a Catalunya es pot governar amb normalitat, i que quan governem a Catalunya, doncs normalment la gent repeteix, no? És com aquell anunci de fa molts anys a la Tònica, pues a base de provar-la te gusta, no? Pues a cas de Castelldefels, amb Manu Reyes, en el cas de Badalona, de Pontons, de Gimenells a Lleida, i ara també, doncs, jo vull tindre un record per la Núria Carrera, que ha estat escollida alcaldessa de Monissol de Montserrat, no? Per tant, bueno, doncs jo crec que a poc es va demostrant que som capaços de fer les coses i que les fem bé.
Per això li deia que és una excepció, perquè no hi ha una altra majoria similar a la seva en una gran ciutat de Catalunya. Són aquestes alcaldies que deia, no? No sé si atribueix la victòria, no només a Badalona, sinó d'aquestes que deien, a la situació per la qual passa el Partit Popular ara mateix, que sembla una situació molt bona des d'un punt de vista electoral a tot Espanya.
Sí, és una situació molt bona, però al final, si fos un moviment hegemònic, es repetiria a totes les ciutats. I això s'està produint cada cop amb una major freqüència. En aquest moment tenim a l'anterior legislatura teníem dues alcaldies, a la legislatura del 19-23, dues legislatures, dues alcaldies, ara en tenim cinc. Bé, jo crec que allà on tenim possibilitats de governar, de demostrar la nostra valua, on es treballa per part dels candidats, doncs els resultats arriben. El PP ha passat a Catalunya de 62 o 63 regidors que teníem a tot el país en aquests moments a gairebé 200, no? Per tant, bueno, pues, escolti'm, hi ha un creixement, és important, i jo crec que aquest fet de que es normalitzi el que les enquestes diuen que és el principal partit del país en aquests moments, doncs a Catalunya tingui una presència correcta, que estigui bé, doncs jo crec que forma part de la normalitat. I el fet que a Badalona, doncs, diguem aquests resultats, només superats en el cas de grans ciutats per Vigo, com vostè apuntava abans, doncs això ens honora, però a la vegada també, com li he dit, per mi és molt important, doncs, aquest fet de responsabilitat respecte a tots els veïns, però especialment d'aquells, doncs, que no simpatitzen ideològicament o amb el nostre partit. Tenim molta feina a fer a la ciutat i començarem des de ja, des de demà mateix, dilluns, doncs ja començarem a intentar donar-li el tomb que Badalona mereix.
Parlant de Badalona, deixi'm preguntar-li per un fenomen que em sembla molt curiós de la ciutat de Badalona, i m'agradaria saber la seva opinió, que és, sap que Vox ha tingut una ascendència molt gran en les últimes eleccions a Catalunya. Té una setantena, forma part d'una setantena d'ajuntaments, a bona part de les grans ciutats, a les quatre capitals, a Tarragona, Barcelona, Lleida, fins i tot a Girona hi és a bona part de l'àrea metropolitana. Estem parlant de Mataró, de l'Hospitalet, de Terrassa, Sabadell, en fi, a les grans ciutats, a Barcelona també. A Badalona no hi és Vox. A què atribueix que no hagi aconseguit entrar Vox a la ciutat de Badalona?
Bé, Vox a Badalona no ha tingut representació mai. A les darreres eleccions ens ha acabat treure un 0,90% de vot, i ara crec que és un 1,2 o una cosa així. Això forma part de la transversalitat de la nostra candidatura. És cert que Vox no té representació, no n'ha tingut mai.
Ui, s'ha tallat? Carai, estava en un punt molt interessant del que ens comentava Xavier García Albiol, a veure si podem recuperar-lo, perquè la veritat és que s'ha tallat en un moment interessant, que efectivament parlava de la transversalitat. Albiol, hem de dir que la capacitat que té, ja ho ha fet en la campanya, no?, amb aquells cartells de colors diferents, però ara dient pràcticament que, bé, jo sóc del PP perquè tinc el carnet, però vaja, això és una altra cosa, el badalonisme és una altra cosa, no? A veure si el podem sentir. És que s'havia tallat, senyor Albiol, em sembla que em sent ara.
Sí, estava parlant jo sol.
Les noves tecnologies és el que són. Volem intentar ser segle XXI...
Avui que m'havia quedat l'explicació.
No, volem ser segle XXI i al final haurem d'anar amb telèfons de galena. Però bé, en fi, els d'abans que funciona millor. Bé, senyor Albiol, em deia la particularitat que té Badalona des del seu punt de vista perquè Vox no hi sigui.
Sí, li estava dient que Vox no està representat ara, però tampoc ho estava a l'anterior legislatura. Havia tret un 0,9%, però és que tampoc té representació en aquests moments Junts per Catalunya, i el Partit Socialista ha perdut dos regidors, i després Esquerra ha perdut també. Això què vol dir? Que nosaltres hem estat capaços d'aglutinar la nostra candidatura un projecte transversal que, evidentment, doncs, arrossega vots des de Vox fins a vots de Junts per Catalunya, del Partit Socialista o d'Esquerra Republicana, i a mi em sembla que aquesta és la grandesa del projecte que nosaltres representem a Badalona, no? Aquesta transversalitat, jo he donat la meva paraula que durant la campanya, de que jo no entraria en debats ideològics, que ens entraria únic i exclusivament en intentar situar Badalona en el lloc que correspon, amb els aquells aspectes especialment que més preocupen els veïns, com pugui ser l'ocupació il·legal, com pugui ser la neteja, l'estat dels carrers, la seguretat, però deixant els debats ideològics de costat. I bueno, em sembla que el missatge s'ha entès, crec que ha quedat ben representat amb la nostra filosofia de dir, escolta, nosaltres el que volem fer fer, som la candidatura, el que defensa és el badalonisme, i això doncs ens ha portat a que partits importants que tenen representació en el territori, com sigui Vox o Junts per Catalunya, per exemple, s'hagin quedat fora.
De fet, si Badalona ha estat notícia en les últimes setmanes i els últims mesos, ha estat per aquests casos de violacions grupals que s'han produït, ara parlava de la seguretat, no? El vam sentir, de fet, Jordi Basté el va entrevistar després d'algun dels últims casos, sabent que seria el pròxim alcalde. Vam sentir fa molt pocs dies el conseller d'Interior dir que la solució no és l'enduriment del Codi Penal. Què li respon?
Bé, que no és l'única solució, evidentment. O sigui, aquesta enduria el Codi Penal, especialment el que fa referència a la llei de menors, no és l'única solució. Jo ho he dit, que s'ha treballat des d'un punt de vista transversal en la línia de l'àmbit de l'educació, dels serveis socials, però també en l'àmbit de la justícia, no? Aleshores, jo ja he intentat aportar algunes solucions. Nosaltres ens hi posarem a treballar sobre aquesta qüestió, que a mi em preocupa molt, especialment per al nivell d'absentisme escolar que hi ha a la zona del barri de Sant Roc, que és on són aquests nanos. Ens hi posarem a partir de demà, però jo he intentat aportar algunes solucions, algunes reflexions. Si el conseller Elena considera que les meves reflexions doncs no són la solució, jo ho respecto, parlaré amb ell, però sobretot jo li demano que aporti les seves solucions, que aporti la seva resposta a la problemàtica, perquè per al fet de negar la realitat, de negar l'evidència, no resoldrem els problemes. Amagar el cap sota l'ala no és la solució. Per tant, el conseller a mi diu, aquesta no és la solució. Fantàstic, ho accepto, ho respecto. Conseller, digui'm quina és la solució per corregir la situació que s'està visquent en els darrers mesos a Badalona, que no és un fet exclusiu de Badalona, que no és un fet representatiu del que passa, dels problemes que hi ha a Badalona, però que si en els darrers mesos han coincidit de manera molt important aquestes violacions, aquestes agressions sexuals per part de menors, i és un fet que alarma a la ciutat. Per tant, jo el que demano és que ens aportin quines són les solucions que ells proposen aquest problema.
Abans, quan li parlava de Vox, sap que hi ha un altre ajuntament molt on s'ha produït un fenomen semblant al de Badalona, que és el que no hi hagi presència de Vox, que és un municipi que ahir va ser molt notícia, que és Ripoll, senyor Albiol, que va governar, i des d'ahir governa un partit que es diu Aliança Catalana, que és de Sílvia Orriols. No sé si coneix Orriols i sap que en les últimes hores hi ha la reflexió al voltant de quina, en fi, quina ideologia té. A vostè li sembla que Sílvia Orriols, pel que ha pogut saber, és una representant de la ultradreta, de l'extrema dreta?
Doncs miri, la veritat és que jo no la conec ni he seguit massa el cas de Ripoll. Evidentment, doncs estic al corrent per algunes informacions que he pogut llegir, no? Jo crec que la pregunta que ens tenim que fer és per què aquesta senyora ha guanyat a Ripoll. O sigui, perquè, clar, perquè la millor és que la problemàtica ve perquè hi ha uns polítics, hi ha hagut uns responsables polítics, que hi havia un problema sense conèixer la realitat de Ripoll, insisteixo. Però la millor és que hi havia algun problema i els polítics han fet com si no existís, els polítics que estaven governant, i apareix aquesta senyora, que jo no la coneixia, i guanya les eleccions de cop. Per tant, algú tindria que reflexionar com és que això és possible. Com és que això és possible? A partir d'aquí, tancar mesquites per tancar mesquites? No, jo no estic d'acord. Jo estic d'acord de tancar aquells centres de culte que siguin en llocs que les ordenances municipals no ho permetin. Jo defenso la llibertat religiosa com no pot ser d'una altra manera. Ara, qualsevol tipus d'entitat religiosa o col·lectiu religiós ho té que fer d'acord a les normatives i d'acord a les ordenances municipals. A partir d'aquí, insisteixo, desconeixent la realitat concreta de Ripoll i sense conèixer al detall el programa d'aquesta senyora, és evident doncs que ha hagut algun tipus doncs d'abandonament del que són les inquietuds dels veïns de Ripoll per part dels partits clàssics que han estat governant. Com a mínim, aquesta és la meva opinió des de la distància i des d'un cert desconeixement.
Acabo, senyor Albiol, només amb una pregunta que té a veure també amb el seu partit. Abans hem pogut conversar amb Daniel Cirera, perquè un dels moviments importants que va produir-se del Partit Popular ahir va ser la cessió de vots a Jaume Collboni perquè fos alcalde de la ciutat de Barcelona. No sé si estava vostè al corrent de la gestació d'aquest moviment i com la llegeix la decisió del seu partit de fer alcalde a Jaume Collboni a Barcelona.
Sí, miri, jo amb el Daniel Cirera vaig parlar abans d'ahir, va ser l'última vegada, perquè prou feina tenia jo amb les meves coses com per estar, doncs, picotejant i agafant informació dels municipis, no? Jo sí que li puc dir que, igual que a mi no faria cap gràcia i em molestaria que Daniel Cirera opinés sobre el que jo tinc que fer o deixar de fer a Badalona, jo no ho faré si la seva decisió ha estat encertada o no. Jo crec, doncs, que ha pres la decisió que ha considerat que era millor per Barcelona i, per tant, té el meu total i el rotund suport. A partir d'aquí, jo crec que, i no singularitzo en Barcelona, i no singularitzo en Barcelona perquè és una filosofia que jo sempre he defensat i que la he patit. A la millor que ha passat a Barcelona, per fi, el que provoca és que tothom prengui consciència de que a les eleccions municipals té que haver-hi una llei i hem de canviar el sistema electoral perquè governi la llista més votada. Si això significa que hem d'anar a una... o que sigui de volta única o de doble volta, escolti'm, jo estic disposat a parlar del debat que faci falta. Però és cert, doncs, que, home, que situacions que es viuen són difícils, estic generalitzant, no estic parlant de Barcelona, dic que estic generalitzant, situacions que viuen alguns ajuntaments són difícils d'entendre, i això jo li dic que perquè ho he patit durant 8 anys, no? A partir d'aquí, doncs, jo crec que un millor és que s'aprovi una llei electoral on governi la llista més votada a través de l'assignació directa o a doble volta.
Miri, ahir, senyor Albiol, és molt interessant, sí, això que diu, perquè just quan estàvem fent el programa, l'exemple que jo vaig posar d'una cosa que era molt similar a la que estava passant a Barcelona és el que havia passat 4 anys enrere amb la seva alcaldia, que vostè va guanyar clarament les eleccions. Va haver-hi un segon que era Guanyem, en el cas de Dolors Sabater, que va decidir renunciar per cedir els seus vots gratis al tercer, que el Partit Socialista perquè fos alcalde. No hi va haver un acord de govern, hi va haver una cessió de vots, com es va produir ahir.
Sí, sí, efectivament, però amb una diferència, el cas d'ahir de Barcelona i el de Badalona en l'any 2019, i és que a Barcelona al final ha hagut un gairebé triple empat, amb una diferència d'un regidor. En el cas de Badalona, nosaltres teníem 11 regidors i la segona força política en tenia 6 o 7. Val, o sigui, en tenia gairebé la meitat. Aleshores, ha demostrat Badalona, i jo crec que serveix d'exemple a la resta de municipis, és que fer governs o alcaldies sense projecte perquè no governi un partit o un guanyador o un candidat amb exclusiva no surt bé. I Badalona és l'exemple. O sigui, has de tindre un projecte polític alternatiu. Has de tindre un model de ciutat. Si el teu model de ciutat es basa única i exclusivament en que no governi, ajuntem perquè no governi fulano o mengano, doncs aquí segur que qui acaba pagant les conseqüències és la ciutat i els veïns. I això acaba passant factura. Acaba passant factura, entre altres motius. No? Per tant, jo defenso. Perquè, clar, els que diuen, no, és que a les eleccions municipals no s'escull l'alcalde, sinó el que s'escull és una representació que és els que eligeixen a l'alcalde. Això és veritat, però això és una trampa. Això és una trampa perquè els ciutadans, quan van a votar, no voten pensant en que faran una majoria o en faran una altra, voten aquell candidat que consideren millor que pot ser l'alcalde de la seva ciutat. Per això jo defenso i seguiré defensant, sigui quina sigui la situació, i es donin les majories que es donin, de que té que ser alcalde el que guanya les eleccions a través de l'assignació directa o a través d'una segona volta, com és el cas de França, que per mi és el millor dels models. Dit això, en el cas de Barcelona concretament, estic segur que el Daniel Cirera ha pres la millor de les decisions pensant en Barcelona, però també respecto que hi hagi gent que no ho entengui perquè, bueno, perquè això de no deixar governar la llista més votada, doncs en moltes ocasions doncs és difícil de poder entendre i d'assimilar per la gent.
Xavier García Albiol, un plaer, moltíssimes gràcies.
Encantat, bon dia.
Dos minuts per les 11. Déu-n'hi-do aquest tram final de conversa amb Xavier García Albiol. Molt interessant, eh? Molt interessant.
Més clar, l'aigua. És veritat que cada vegada, diguem, va quallant més la idea aquesta de la segona volta, més que jo diria que la de la designació directa, no? Però, sí. I jo, a mi em sembla també una bona idea, perquè té un punt de sentit, també, no?
Perquè la doble volta.
Sí, té un punt de sentit. Però perquè l'esmiculament fins als punts de un representant, dos representants, allò crec que pot arribar a un punt de distorsió. No ho sé, però vaja, ell ha sigut que... No que ha fet cirera tot el meu recolzament, perquè sí, però jo sóc del parer que tal.
Jo estic bastant en contra d'això, perquè penso que elimina el pluralisme polític, bàsicament. O sigui, i penso que està bé que hi hagi i que hi pugui haver aliances, que el vot no estigui condicionat pel fet, és a dir, que és portar el vot útil, diguéssim, a l'extrem, perquè saps a l'hora de votar, en aquest sistema que proposa el senyor Albiol, que aquell a qui votes és important que en tingui més que qualsevol altre, perquè d'això depèn que tingui l'alcaldia, i em sembla que és problemàtic a mitjà i a llarg termini. En el cas d'Albiol, a més ha passat i demostra les bondats del sistema, que ell al final ha aconseguit majoria absoluta, precisament perquè aquesta alternativa no ha funcionat. Hauria pogut funcionar, l'oposició a Badalona hauria pogut ser una mica més eficient, i llavors això no hauria anat així. Però ha anat així precisament perquè aquest sistema...